Com cada setmana comencem amb la mateixa informació, si us plau, silencieu els mòbils. Anem més per més coses. A veure, l'hora de sortida d'aquest dijous és el 16 de febrer per anar al MNAC per fer la visita guiada sobre l'exposició de Feliu Elias. És a les 9 d'aquí davant del Calissai. Queden algunes places, poques, però si algú està interessat, doncs pot apuntar-se encara. Els socis són 10 euros i els no socis 20. Seguirem aquesta setmana també amb el Febrer Musical, que en aquest cas serà conduït pel Joan Vives. També dues més informacions. Us diem també, que això ho teniu en el tríptic que us hem enviat, que el 10 de març anirem a l'Auditori. Tenim unes entrades de platea i el preu és de 30 euros pels socis i 32 pels no socis. Qui estigui interessat també, doncs, que ens ho digui. I informació de que la sortida trimestral serà el 24 de març, tot el dia, i anirem a Poblet i a la Cova de l'Espluga. El preu són 57 els socis i 59 pels no socis. Aquí ja sabeu que és una sortida tot el dia, hi ha l'autocar, hi ha les visites guiades i el dinar. I ara anem per la conferència d'avui, amb l'aranyenca Marta Rovirola Salmerón. Ha estudiat Història i és llicenciada en Periodisme. Des del 2015 treballa com a editora a l'editorial Edicions del Periscopi, que enguany ha complert 10 anys i que se n'ha fet molta propaganda, tant a televisió com a, recentment hi ha una entrevista al que va iniciar l'editorial, a VilaWeb, que és molt interessant, us la recomano. En l'actualitat ella exerceix com a directora editorial. Ha publicat autors com el Colson Whitehead, amb la Jeanette també Winterson, el Manuel Bauchauli, Marta Oriol, Ken Haruf o Eder Rodríguez. Volem donar les gràcies a la Marta perquè ha acceptat la nostra invitació en una situació d'emergència. El conferenciant que havia de venir, Vicenç Villatoro, ha tingut un problema personal i no ha pogut venir. En nom de tota la Junta, Marta, gràcies. Gràcies. I permeteu-me que ara faci un apunt personal meu. Jo he treballat uns quants anys amb la Marta a la biblioteca i realment és un plaer treballar amb ella. Va ser un plaer treballar amb ella i es van fer moltes coses en aquell moment gràcies a la seva col·laboració i predisposició. I avui la Marta, doncs, ens parlarà de com es fa un llibre, el paper de l'editor en la literatura. Gràcies.
Aquest? Sí? D'acord. Hola. Bueno, bon vespre. Primer de tot, retorno l'agraïment. Sí que ha sigut... Perdó, eh? Això també passava a la biblioteca. Això, retornar l'agraïment, sí que ha sigut precipitat, però la veritat és que quan la Mercè em va proposar fer aquesta xerrada, em va alegrar, i em va alegrar poder parlar de llibres a casa meva, sobretot, i em va alegrar poder parlar de llibres a través de la Mercè, que al final segurament és un dels canals als quals jo vaig resituar una mica la meva posició laboral o la meva professió. Ella us ho ha dit, jo havia estudiat Història, després vaig fer Periodisme, i la veritat és que a mi el periodisme m'agradava molt, però sempre tenia aquella cosa de la literatura, que era, no? Tots els que ens dediquem a la literatura moltes vegades és perquè hi ha alguna cosa que portem a dins, és molt vocacional, no? I entrant a treballar a la biblioteca vaig tornar a trobar una mica aquest camí i de fet gràcies a això estic on estic ara, per tant, gràcies Mercè i gràcies per la invitació. Intentaré fer una mica una panoràmica de què fem els editors, com treballem i quin és el nostre objectiu. Ho faré, evidentment, des de l'òptica d'on estic jo, ho faré des de Edicions del Periscopi. No és que vingui a promocionar la meva editorial, però és el que conec i és el que us podré explicar millor, no? Per situar això una mica, explico una mica què és el segell que representa Edicions del Periscopi. És una editorial independent que publiquem en català. Vam néixer l'any 2012 de la mà de l'Aniol Rafel, és l'editor en cap. L'Aniol, una mica com molta gent del sector, és enginyer agrònom, però sempre havia portat la literatura a dintre, no? Aquella cosa de a mi m'agradaria potser treballar això. I va estar treballant durant un temps en diverses editorials fins que va decidir fer el pas endavant i engegar edicions del Periscopi. Va començar ell sol, amb una impressora, amb un coworking i tres col·laboradors externs, que eren la persona de premsa, que és Capdalt, el dissenyador, que és Capdalt, que després us explicaré per què, i una correctora, i després ens vam anar afegint gent a l'equip, no? Del 2012 a avui, el camí del Periscopi ha significat que vam néixer publicant 4 o 5 llibres títols l'any en català, amb unes tirades màximes d'uns 1.000 exemplars per títol. Veureu que no és poc en català, però el camí ens ha portat fins a ser en l'actualitat la segona editorial independent de vendes de Catalunya. Dit així és molt, molt d'allò, però la veritat és que estem contents. I aquest any que fem 10 anys és el que estem celebrant, no? Vull dir que fem 10 anys que hem fet aquest camí, que seguim vius i que estem en bona forma. És cert que durant aquests 10 anys hem tingut molta ajuda, sobretot dels principals col·laboradors, bueno, de les persones que ens ajuden a créixer, que de fet són el nostre camí al lector directe, que són els llibreters. Hem rebut, en aquests 10 anys hem rebut 6 premis llibreters que ens han ajudat a posicionar-nos com a un segell a tenir en compte, no? Edicions del Periscopi és una editorial que s'identifica molt per la nostra gràfica. Faré així i aniré traient materials perquè us els aneu passant entre vosaltres, perquè també veieu, una de les coses que ens interessa a nosaltres és que veieu l'interior del llibre també, com el fem, no? El producte final i l'interior. Això, nosaltres ens identifiquem per una marca molt, molt, molt concreta. Si us hi fixeu, tenim els textos de cobert aquí davant, la il·lustració partida per la meitat i la il·lustració sencera darrere. Val? Després us explicaré el per què, però això us ho ensenyo per això, perquè parlàvem del tema de les llibreries i veieu aquesta imatge que us he posat aquí i és bàsicament per això, és a dir, en aquest país es publiquen molts llibres durant l'any, una barbaritat. La rotació de novetats de títols nous és tan excepcional que fins i tot hi ha llibres que arriben amb caixes a les llibreries i no surten de la caixa i tornen al distribuïdor. No és una exageració, això passa. Som un país que llegim, cada cop llegim més, però llegim poc i publiquem molt, editem molt. Llavors, si un segell vol destacar o es vol afirmar en una llibreria, el que ha de fer és, doncs això, destacar. I una de les armes que tenim nosaltres des d'Edicions del Periscopi és la gràfica, d'acord? Els nostres llibres aquí, en això que veieu aquí darrere, destaquen. I tot això va lligat amb un concepte de marca, val? Quan vam néixer l'any 2012, hi havia una... S'havia donat un moviment que és una mica cíclic, que va passant de tant en tant, i és que alguns segells independents que havien aguantat fins al llavors, fins a aquella època, s'havien anat comprant per grans editorials d'aquest país. Val? Nosaltres a Catalunya tenim una... Ja ho sabeu, que tenim dos empreses editorials molt fortes, amb una molt grans, que concentren molts dels segells editorials de Catalunya, no? El sector independent en publicació és molt de guerrilla, és molt de constància, no tenim un múscul financer darrere i quan les coses van mal dades, a vegades es necessita un rescat econòmic. Això que provoca que hi hagi una concentració de segells a sota de dos pols molt, molt, molt marcats, no? Això havia passat el 2012, havia anat passant. El 2012, per això, el que va passar va ser que un grup de gent que no havien parlat abans, que no s'havien posat d'acord abans, però que havien estat en contacte amb el món editorial per diferents, o sigui, perquè hi havien treballat, perquè eren llibreters, pel que fos, es van decidir a obrir segells independents. no sé si us sonaran, però un d'ells és Edicions del Periscopi, l'altre és Raig Verd, també hi ha Males Herbes, un any després va néixer l'altre editorial. Aquest moviment respon bàsicament a la vocació inicial d'un editor, que és defensar els títols en els que creu per la seva qualitat literària i sobretot per assegurar la biodiversitat i la diversitat de discursos dins del que és el lector, del que pot arribar a adquirir el lector. No? Quan hi ha una concentració molt important sobre dos segells, sobre dos grups editorials, el que passa és que el risc que podem córrer és que s'uniformitzi el discurs que llegeix el públic. Llavors, els editors independents el que fem moltes vegades és anar pels marges i anar trobant llibres que a priori no serien d'una comercialitat molt evident, és a dir, poden ser llibres amb un estil molt concret que pot no ser comercial, llibres que poden ser comercials però que, per exemple, són extremadament llargs i, per tant, la seva viabilitat econòmica no és molt evident, els agafem i els intentem fer rentables. Com ho fem, això? Editant molt poc. O sigui, nosaltres el que fem són al voltant d'uns 12 títols l'any, aquest és el nostre, és el que sabem que podem defensar bé. Els grans grups editorials poden arribar, un sol segell d'un gran grup pot arribar a publicar uns 50 títols l'any, per exemple, amb dos editors treballant-hi. Què implica això? Que nosaltres, reduint el número de títols, els podem treballar molt més en tots els sentits. Podem treballar el disseny, podem treballar el contingut, podem treballar el text, podem treballar la promoció i podem treballar després tota la relació amb el lector a través de clubs de lectura, presentacions de llibreries. És a dir, és l'arma que tenim, és la manera amb la que treballem. No? I això ens permet això, publicar títols que potser, si no, no estarien a l'abast del lector en català. Repeteixo molt lector en català perquè és la nostra banya. O sigui, nosaltres editem en català perquè considerem que és una llengua que s'ho mereix, que és una llengua forta i és una llengua que els lectors han de poder, o sigui, llegir gairebé tota l'oferta que tenen en castellà. També ens havíem arribat a trobar coses, de fet, un dels autors principals que té Periscopi és David Foster Wallace, que és un autor de culte d'Estats Units, que en castellà havia estat traduït, el feia Literatura Random House, que és un bon segell, és un segell molt gros, però en català no hi era. Ningú s'havia atrevit mai a fer-lo, no? I l'Aniol va ser una de les primeres coses que va fer, va ser agafar David Foster Wallace i atrevir-se a fer això, no? Som això, fem això. Nosaltres fem edició independent. Independent no vol dir de qualitat, això és una cosa que repetim molt. Petit no vol dir que treballi bé. Segell gran o de gran grup no vol dir, independentment, que treballi malament i que no sigui no comercial, d'acord? O sigui, hi ha moltes coses, hi ha molts matisos d'aquests que s'han de tenir en compte, però sí que és cert que en el cas de Periscopi nosaltres intentem complir aquesta màxima, no? Poc llibre, molt ben treballat i amb un estàndard de qualitat literària que nosaltres com a editors ens convenci, és a dir, no publiquem mai cap llibre que no creiem que sigui prou bo com per poder-lo defensar nosaltres. Hi ha rotllo, no?, amb el que he començat. Perdoneu-ho. Un cop això, també per situar-nos, per fer una mica de mapa mental d'on estem, això que us he portat aquí és l'informe d'hàbits de lectura i compra de llibres que fa cada any el gremi d'editors. Més que res per col·locar l'escenari. No? Veieu això, veieu que hi ha un 69,9% de població que llegeix llibres. Perdoneu. D'aquests, la gran majoria són llibres de lleure. I ara no el trobaré. Estic buscant l'evolució aquí, d'acord? D'aquesta, o sigui, d'aquesta gent que llegeix llibres de lleure, veieu que hi ha una evolució del 2011 al 2021 que és ascendent. Estem, us he posat les dades en català, d'acord? Aquesta evolució ascendent forma part, o sigui, és resultat, evidentment, de les polítiques, de totes les polítiques que es fan d'hàbits de lectura, de tota la feina que fa les llibreries, de tota la feina que fa les biblioteques, però també és resultat de la feina que estem fent els editors independents i no independents en català, és a dir, de l'aposta que estem fent per la llengua, de la bibliodiversitat que estem posant sobre la taula, no? És claríssim, l'altre dia ho parlàvem, no?, entre nosaltres, de dir, bueno, tot aquest esforç està funcionant? Sí. No, sí. No estem als nivells de lectura en castellà, és evident, en aquest país encara hi ha gent més en castellà que en català, però la tendència és ascendent, vull dir, és una cosa que és innegable, no? I la veritat és que, bueno, estem contents, és una cosa que ens fa feliços, no? Veieu això, que el 34,4% llegeix en català, però tot i així, sí? L'idioma habitual de lectura d'aquest país segueix sent el castellà. Respon, evidentment, a moltes coses, ara no ens posarem a analitzar això, no? Però bueno, aquest 34% és el que s'està revitalitzant. Això és de les comarques. Vale. I els hàbits de compra és una mica el mateix, és a dir, s'acostumen, són, o sigui, el llibre s'acostuma a comprar i a regalar. Vale? És una cosa, tot això us ho explico perquè després entrarem amb el concepte de lo que és el llibre objecte, que és amb el que treballem nosaltres. Vale? El que us comentava de la situació editorial d'aquest país, quan parlàvem dels dos grups, veieu que la cosa, això és no està actualitzat del tot, són dades del 2016, ha canviat una mica, ho dic per això, però bueno, però més o menys és bastant així, eh? Veieu que aquí concentra el planeta i entra, deixa les ulleres, perdoneu, és que em faig una mica així, sí? Dins de Planeta veieu que hi ha diversos segells. Just al costat teniu Random House Mondadori, que seria l'altre gran grup editorial d'aquest país. Random House Mondadori ara ha començat a fer una implantació català molt fort. Random House us sonarà perquè potser sonaran els segells que tenen. Tenen Rosa dels Vents, tenen La Campana, són segells forts, vull dir, són segells que es coneixen. Bueno, ara recentment ha mort l'Espinàs, no? Vull dir que és un dels fundadors, juntament amb l'Isabel Martí, de La Campana. No? Tenen La Magrana, La Magrana era una editorial que abans no formava part del segell, però ara l'han comprada. O sigui, Random House Mondadori està fent una aposta pel català. Llavors, que un grup editorial d'aquest tipus estigui fent una aposta per aquesta llengua és molt simptomàtic i molt, molt positiu, no? Molt bo, vol dir que anem bé, la cosa que va creixent. Més avall, aquí avall veieu que hi ha RBA, que seria l'altre dels grans grups, i a partir d'aquí tenim el grup Enciclopèdia Catalana, que ara ha comprat La Galera, exacte, que teniu La Galera, vale, i grup 62, que grup 62 està dins sota de Planeta i són els que concentren Columna, Proa, Pòrtic, La Butxaca, o sigui, són segells que coneixereu molt i que no sonen molt. Tots aquests són, aquesta és la concentració editorial que tenim. I llavors, al marge, tenim els editors independents, no? Que tenim, aquí posa Viena, ara, bueno, Viena ara està sota Enciclopèdia Catalana, és el que us deia, això que passa a les concentracions editorials, ara estem en un moment de crisi, per tant, torna a passar una miqueta, no? Viena ara forma part d'Enciclopèdia Catalana, hi ha Pagesos Editors que van per banda, hi ha Edicions del 1984, que és un dels segells independents més constants d'aquest país, quan hi havia tota la concentració editorial, ja dels anys 90, no parlo del 2012, ells va ser quan van néixer, han aconseguit mantindre's vius fins ara i a més, publicant autors amb molt de risc, no? És segurament com l'editorial independent de més resistència que tenim. Lleonard Muntaner, hi ha Bromera, i llavors ja tindríem, no? Doncs això, Raig Verd, l'Avens, Club Editor, tot aquest seguit d'editorials que són més independents, que són les que us queden a vosaltres en el marge d'aquest d'aquí, no? Veieu que això, que està molt concentrat en l'escenari català, no es reprodueix en l'escenari castellà. No sé si ho veureu bé. No es veu gaire bé. Però bueno, veieu, no? Que no hi ha dos pols o tres pols tan grans. O sigui, realment la diversitat que hi ha editorial en el que és el panorama castellà no té absolutament res a veure. O sigui, no tenen, no tenen aquest perill tan fort d'uniformar discursos, que és el que potser sí que ens passaria a nosaltres, no? Hi ha Random House Mondadori, hi ha Planeta, hi ha Santillana, hi ha ADN, però els segells estan molt, molt més divertits, molt més repartits, o sigui, no hi ha tant, i hi ha molts, 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 molts editors independents. El que a nosaltres ens va passar el 2012, com a país, havia passat abans, una mica abans, al panorama espanyol, amb el naixement de segells com Libros de l'Esteroide, Impedimenta, Errata Naturae, Perifèrica, o sigui, hi ha tot un grup d'editors independents que fa molt de temps que treballen, però perquè per ells és molt més natural. O sigui, és evidentment, les vendes en castellà són més, per tant, la possibilitat de sobreviure és més, no? Per tant, tenen una mica més de marge, això, els editors independents, no? Quan va néixer Edicions del Periscopi, tot aquest escenari el que podia arribar a generar és que, i això ja havia passat altres vegades, és que una editorial independent s'acabés diluint a sota de tots aquests títols d'una comercialitat molt forta que ja hi eren, no? Vull dir, tots recordem grans noms que es venien el 2012, que sembla sobretot en narrativa en català, no? Que semblava que era molt difícil entrar a noms nous, que entressin noms nous a la literatura últimament. Si veieu, estan sortint moltes veus joves, que a més amb una solvència literària molt forta, però que a més a nivell internacional estan tenint un ressò molt fort. Una d'ells és la Irene Solà. O sigui, la Irene Solà, amb Canto jo i la muntanya balla, que pot agradar més o menys, però és una autora que ha aconseguit una de traduccions internacionals que fins ara només havia assolit el Cabré. Estem parlant de Cabré o Quim Monzó, no? En la seva època. Ara això està canviant, no? Dins d'aquest escenari, quan va néixer Periscopis, pensava, bueno, l'única manera que ens podem destacar és treballant el catàleg i sobretot treballant la marca, no? I el que vam fer va ser, bueno, el logotip és un vaixell és un vaixell, és el vaixell vist des d'un telescopi, per això és una cosa rodona, eh? Però sobretot el que vam fer va ser això, agafar el llibre com a objecte. No ho vam fer només nosaltres, també ho vam fer amb les herbes, també ja ho havia fet els llibres de l'esteroide abans, eh? No és una cosa nova, però sí que és veritat que nosaltres entenem la literatura entenem el llibre com un objecte que conté la literatura dintre. Per tant, si la dintre està treballat amb qualitat, el de fora també. Això és una tendència una mica més potser més llatina que anglosaxona. Els anglosaxons el que fan és acostumen a editar el llibre amb coberta, és a dir, a ells els interessa que cada llibre tingui la seva pròpia coberta i la seva imatge, però no la marca. És a dir, dins un mateix segell poden tenir cobertes que no tenen absolutament res a veure i que si tu no coneixes el logotip no saps que estàs comprant aquell llibre d'aquella editorial. D'acord? Nosaltres treballem al revés, nosaltres treballem amb la marca gràfica de l'editorial perquè el lector identifiqui que dins d'aquest llibre pot confiar en un text que li agradarà o en un text que a priori té una qualitat literària que ell fa com un pacte amb nosaltres, no? Llavors, el treballar el llibre com a objecte, fem això, eh? Bueno, aquest és el David Foster Wallace que us hem enviat, la coberta, aquí. Vale? Normalment el que hi ha és el text a darrere, nosaltres vam donar la volta a la coberta en tots els sentits i vam fer això, aquest primer disseny. Vale? Això ens ha permès a la llarga, i això és una cosa que ens passa, que hi hagin alguns lectors que entrin a algunes llibreries i diguin quin és l'últim periscopi que ha sortit. O, escolta'm, recomana'm un periscopi, dona'm un periscopi que jo sé que aquesta gent m'agrada. Parlo periscopi, però també pot passar amb l'altre editorial o amb males herbes. Això té un risc, això és molt bo, i ens agrada molt, alhora té un risc, perquè vol dir que hem d'estar molt pendents del catàleg que publiquem. D'acord? Si tu fas un pacte tàcit amb el lector i li dius això que trobes aquí t'agradarà, o sigui, no t'agradarà perquè li agradarà a tots els lectors, sinó el tipus de literatura que fem nosaltres és la que a tu t'agrada, és un tipus de literatura que t'hi trobaràs bé, vol dir que has d'estar molt, molt pendent de quins autors entres i quins no entres dins el catàleg. Vull dir, moltes vegades ens trobem que ens arriben textos que són molt bons, que nosaltres considerem que no és que siguin publicables, és que han d'estar publicats, però no els entrem en el nostre catàleg, perquè no els sabríem defensar bé, perquè no representen allò que nosaltres volem explicar de lo que és la literatura del periscopi, no? O el que... Això ens passa a nosaltres i li passa a moltes altres editorials, no? De dir, bueno, aquest llibre està molt bé però no és per mi. De la mateixa manera que el lector diu és que aquest llibre és bo però no és per mi, nosaltres també ho fem. I la construcció del catàleg és vital per la supervivència d'una editorial com la nostra. És a dir, nosaltres ens basem en el discurs dels textos que publiquem. Vale? I això va lligat amb això que us tinc aquí. Això és una frase del Jorge Herralde que sempre ens acaba... Bueno, un paràgraf que ens agrada molt. Ens agrada molt repetir, perquè realment el Jorge Herralde és l'editor d'Anagrama, és el fundador d'Anagrama, és una de les editorials de referència d'aquest país de Llatinoamèrica. I ell diu això, no? La feina de l'editor és llegir, és tenir criteri per seguir la qualitat. La comercialitat ja vindrà després, si ha de venir. Ens ha d'importar la cultura, que és l'única cosa que no podem perdre de vista. Hi haurà moments bons i dolents, però si al final aconsegueixes que la gent es refiï del teu catàleg, aquesta és la tasca fonamental d'un editor, és el que us deia, no? Vull dir, és aconseguir que la gent et vingui i et pugui arribar a comprar un llibre a cegues simplement perquè sap que tu, el teu criteri com a editor, ha considerat que aquell llibre podia tenir un espai en el teu catàleg. Per tant, és un sinònim de qualitat, no? del que estàs buscant. En aquest país hi ha una mica aquella cosa de per què necessito un editor si m'ho puc fer jo mateix, no? Hi ha dues coses que nosaltres sempre diem i és que cal distingir molt el que és editar de publicar. O sigui, hi ha molts, i això passa molt fins i tot dins del nostre sector, hi ha molta gent que és molt bona editant però no publica. Hi ha molta gent que és molt bona publicant però no edita. I són dues coses que nosaltres... com a editorial sempre treballem, és a dir, nosaltres editem i publiquem. Això vol dir que agafem el llibre des del principi, des que ens arriba el manuscrit, sigui una traducció o sigui un original, i l'acompanyem fins al final. Fins al final vol dir fins que el lector té les mans, no, fins que el lector l'ha llegit i el vol comentar. O sigui, l'acompanyem a tot el camí. Per això fem 12 llibres l'any, perquè si en féssim 50 això seria, hauríem de ser un equip de 30 persones i som 7. Vull dir que som 7 i així. Vull dir que ja anem... seria impossible, no? Llavors, què vol dir editar? Editar vol dir això, vol dir preparar els textos, deixar-los nets, produir-los, fins que agafes l'arxiu i l'envies a impremta. Aquest procés... és un dels processos per mi més macos que hi ha. O sigui, la sensació de rebre un text, nosaltres fem, perdoneu, fem traduccions i fem autors en català originals, d'acord? No tenen res a veure. Les traduccions el que fem és rebre un llibre que ja està tancat, que ja ha estat publicat en el seu país, el llegim, el valorem i decidim si ens agrada o no ens agrada i si l'entrem al catàleg a través d'una traducció. No? Això té una cosa preciosa, que és la sensació de tenir un text a les mans al qual tens l'absoluta necessitat de que la persona al teu costat el llegeixi. Si nosaltres quan llegim un text d'aquests és quan ens truquem i diem això ho hem d'entrar. O sigui, m'és igual que es vengui o no es vengui. Moltes vegades diem això serà un desastre. No, la nostra frase és en vendrem quatre, però és que l'hem de publicar, és que l'hem de comprar, l'hem de fer. No? Llavors, en el cas de les traduccions és això, és trobar un text que et faci aixecar la cadira. No? En el cas dels catalans hi ha un punt diferencial, que és un text que et faci aixecar la cadira, però moltes vegades també és una veu, és un estil que tu pots treballar. O sigui, nosaltres, una altra de les coses que fem molt, i per això fem pocs catalans, és que des que ens arriba el text fins que surt a impremta o entra a correcció, el treballem molt. Vull dir, el nostre paper com a editors és d'acompanyar el lector perquè aquest llibre sigui la millor versió possible del llibre. No el llibre que nosaltres volem, sinó treure tot el potencial del manuscrit en brut que ens ha arribat. Val? Això vol dir des de proposar canvis d'estructura fins a treballar la llengua, fins a proposar canvis en la construcció dels personatges, fins i tot proposar a vegades aquest personatge treu-lo, aquest deixa'l, aquest potencia'l, aquest treu-te'l de sobre perquè no et serveix de res, no? Aquestes coses. Sempre, evidentment, amb el beneplàcit de l'autor. O sigui, nosaltres ens arriba un llibre i nosaltres fem propostes i és l'autor qui ens ha de dir això m'encaixa o no m'encaixa. Moltes vegades ens diu, bueno, és que això que m'estàs dient em sona molt bé, però no és el meu llibre. Vale, doncs això ho deixem estar i anem a treballar el que és el teu llibre. No? Nosaltres fem aquesta aposta i l'acompanyem en aquest sentit. No? Això és editar un títol. Sí? Llavors, quan acabem això, que amb un... Hem de pensar que des que comprem els drets d'un títol fins que surt al mercat pot arribar a passar un any i mig. Nosaltres ara estem treballant el catàleg del 2025, ja. O sigui, la compra de drets, eh? Estem fent la producció dels llibres del 2023 i 2024, però estem comprant els drets del 2025. En el cas dels catalans, podem estar ben bé un any i mig treballant el text amb l'autor. Això només ho podem fer perquè, per això, una altra vegada, perquè publiquem poc i perquè tenim aquesta capacitat de poder-nos... És un luxe. O sigui, estar acompanyant un autor durant un any és un luxe absolut. O sigui, això la gent que publica 40, 50 llibres d'any, fins i tot 30 o 20 i pico, no ho pot fer tant, no? Però, bueno, per això ens agrada la feina que fem. De fet, és el que voldríem fer sempre, no? Un cop tenim el text tancat, enviem a correcció. Nosaltres fem dos tipus de correccions. Fem les correccions d'estil, que vindrien a ser ben bé tant gramaticals com més d'adequació de la llengua. És a dir, moltes vegades, això us ho diré d'una manera molt gràfica, no? Però el corrector d'estil moltes vegades, per exemple, marca una frase i diu «Ep, aquest to d'aquest protagonista se t'ha escapat, no és el to que li toca». O sigui, aquest to és teu, no? Als escriptors a vegades els hi passa que diuen una cosa però la fan dir al seu... la volen fer dir al seu protagonista, però en realitat se'ls hi veu que és el seu pensament. Llavors, el corrector d'estil el que fa és això, és mirar-se el text amb aquests ulls i anar cotejant una mica totes aquestes coses, no? Llavors fem una altra correcció, que és l'ortotipogràfica, que és aquesta que teniu aquí. Vale. Que això ja és una cosa molt més gràfica. Mira, que no hi hagi rius que molestin. Un riu és aquests blancs que es veuen entre les paraules. A vegades, us ha passat alguna vegada que llegiu un text i de cop la vista se t'anava una mica perquè hi ha uns rius molt molestos de color blanc o perquè de cop et trobes quatre guionets junts al final del paràgraf o perquè hi ha quatre aquests, no? Aquest, 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 i els ulls se te'n van. Això és perquè, bueno, hi ha d'haver-hi tota una feina de correcció ortotipogràfica, que és aquesta segona correcció que fem, que és la que adequa el text a la comoditat de l'ull. Vale? Entre una cosa i l'altra, nosaltres arribem a passar unes 3 correccions lingüístiques i ortotipogràfiques. De nou, no és molt habitual. No? I un cop tenim això, preparem la maqueta. En paral·lel hem fet tot el tema de la coberta, ideem la coberta, parlem amb el nostre dissenyador gràfic i fem propostes gràfiques i d'aquest tipus. Llavors, un cop que se'n va a impremta, imprimim el llibre, se'n va a la distribuïdora el distribueix i s'engega tota la maquinària de promoció i premsa i màrqueting, que és la capdalt perquè el llibre arribi on ha d'arribar, no? Tenim la sort, realment, de treballar amb una cap de premsa que és una màquina, ho diré així, i reparteix molt bé els llibres. Us he portat, no ho tinc aquí ara, us ho baixo aquí. Bueno, això és una pàgina d'una galerada. Bàsicament són proves de color. Si no tenim els colors, moltes vegades, i això ens ha passat, de ja tenir el llibre tancat i dir aquest color no és el que hem encarregat, perquè s'ha de fer un petó, en femèrica, el que sigui, i s'ha de tirar tot enrere. Vale. Això és la tripa del llibre. Nosaltres quan fem les últimes correccions enviem a impremta i impremta ens envia les galerades, les galerades són quan fem les últimes correccions i els hi donem l'ok i enviem a impremta, d'acord? Quan enviem a impremta ens envia les proves d'impremta i això és una tripa d'un llibre. Llavors nosaltres tornem a revisar això, que no hi hagi una altra vegada un error, alguna vegada passa que és proves de color, però aquí a vegades detectes errates. Hi ha una cosa que és bastant frustrant, però bueno, forma part de la feina, que és que sempre que reps la tripa, el primer que veus és una rata que se t'ha colat. I penses, de veritat, o sigui, si no ens hem llegit aquest llibre 6 vegades, no ens l'hem llegit cap, doncs sempre. A la primera pàgina cobres i trobes alguna cosa. Bueno, aquelles coses, no? I és això, és la tripa. Llavors, això després a impremta és quan ja va amb els plecs i ja acaba sent el llibre, no? És S'estava buscant, tenia però veig que no me l'han penjat. Bé, no me l'han penjat, em sap greu. És que teníem un tapís de les cobertes preparades i es veia molt bé l'evolució gràfica del que hem anat fent aquest temps, no? Però no el tinc. Bueno. Una mica el procés de fer un llibre és aquest, eh? Llavors, a partir d'aquí, el que fem sobretot és nosaltres acompanyem molt el llibre això, en presentacions de llibres, cada vegada en fem menys perquè és un format que està una mica cap a la baixa, la veritat. Però fem molts clubs de lectura, intentem fer moltes col·laboracions amb premsa, amb ràdio, intentem fer molts podcasts, fins i tot ara col·laboracions amb Instagramers. Vull dir, estem veient que una de les coses que estem veient és la comunicació del llibre està canviant molt. O sigui, fins ara la premsa tradicional tenia un paper molt cabdal, el segueix tinguent, però bueno, de fet són fonamentals, o sigui, per nosaltres han sigut fonamentals. Però és veritat que els hàbits de lectura i de compra estan canviant, els hàbits de com accedir a la informació també estan canviant i estan pujant unes generacions que arriben a la informació de maneres amb altres canals que no són els tradicionals, no? Vull dir, molts d'ells no llegiran una Vanguardia o no llegiran un País o no aniran a llegir encara menys un Punt Avui o no aniran a llegir un Ara, no? Això passa. Llavors, estem intentant lluitar tots una mica perquè la crítica literària i la recomanació literària no surti dels marges i siguin només recomanacions personals, que és molt el que funciona a xarxes, sinó que hi hagi un criteri crític a darrere també, que hi hagi una formació, perquè és important, quan parlem de literatura, no és m'ha agradat, no m'ha agradat. Un llibre pot agradar o pot no agradar, però un llibre ha de reunir unes qualitats que puguin ser defensables, no? I la nostra lluita ara és una mica aquesta, no? Començar a comunicar els llibres sota aquests criteris en els nous canals. Estic parlant de xarxes socials, estic parlant d'Instagram, estic parlant de TikTok, estic parlant a través de newsletter, no? Però sí que és una de les coses que estan treballant més ara, no? Aprofito una mica i us explico també, els 10 anys ens serviran per explicar com treballem. Nosaltres, això, ara hem fet 10 anys i una de les coses que hem volgut... Està aquí. Una de les coses que hem volgut celebrar és el catàleg que ens ha permès arribar fins aquí. Vam fer una cosa i vam fer una reflexió interna de dir, bueno, fem 10 anys, fem una reedició dels nostres 10 millors llibres, no? I la nostra frase va ser, en vendrem 4, però... I llavors vam dir, aviam, els nostres 10 millors llibres sota quin concepte? O sigui, per què? No? Nosaltres el que necessitem és que la literatura ens expliqui, no? Una de les coses per les que publiquem llibres, sobretot, és perquè ens preocupa la mirada que tenim sobre el món i volem que els llibres que publiquem a Periscopi ens ajudin a llegir el món que tenim al voltant, tant des dels nous reptes que hi ha com els de sempre, eh? Vull dir, en el nostre catàleg tenim des de llibres que parlen sobre el racisme als Estats Units, que parlen sobre com fer-se gran, que parlen sobre les generacions millennials que estan intentant adaptar-se a un món que va molt ràpid, des de llibres que parlen sobre història, no? Tenim un llibre de no ficció que parla sobre el conflicte de l'Ira. Tots són temes que considerem que són importants per entendre el món on vivim, per relacionar-nos d'una altra manera, no? Llavors, volíem que la col·lecció de Periscopi dels 10 anys reflectís això, reflectís la diversitat de catàleg, però sobretot reflectís aquest tipus de mirada sobre el món. I com que nosaltres treballem d'una manera molt transversal amb tot l'equip, per nosaltres és capdalt, o sigui, cada procés del llibre està fet, tenim la sort de treballar amb un equip professional molt bo, que treballa els seus processos amb una excel·lència bastant important. I el que vam decidir va ser, doncs, escolta, donem veu a aquesta transversalitat d'equip i que cada persona de l'equip proposi un llibre per defensar. Nosaltres som 8, veureu que hi ha 2 llibres més, són 10, però aquesta selecció neix d'això, neix de la voluntat d'explicar-nos a nosaltres i d'explicar el nostre catàleg. Però no perquè siguin els 10 millors, sinó perquè són els 10 que considerem que per alguna cosa o altra són importants dins del discurs de Periscopi. Hi ha llibres que han sigut grans èxits, hi ha llibres que han passat desapercebuts i hi ha llibres que han guanyat premis llibreter. O sigui, tenim Ànima, per exemple, que és aquest aquí, que va ser el primer premi llibreter, que per nosaltres va significar un reconeixement i un salt endavant. Tenim l'Erde Rodríguez, que és una autora que escriu en euskera, que justament està aquí per això, perquè ens sembla, és una autora boníssima, però ens sembla important reivindicar les traduccions de dones també de llengües més minoritàries, no? Ens va semblar que era molt important. Memòria del Buit, que és Marcello Foix, és un autor italià que va guanyar el Premi Llibreter després amb un llibre que no era aquest, que nosaltres no vam publicar, només va sortir en castellà, però nosaltres havíem fet el primer i és un llibre, si us agrada Sardenya, jo crec que l'heu de llegir, o sigui, respira Sardenya per tot arreu. El Constance Whitehead, que va ser un autor que també va significar una revolució per nosaltres, perquè el vam comprar, això lliga una mica amb com comprem els llibres, nosaltres vam comprar aquest llibre, el vam llegir, ens va fascinar, estàvem de vacances, a més me'n recordo que estàvem tots dos de la Niòliga de vacances, ens vam trucar i vam dir aquest llibre l'hem de comprar, o sigui, no l'havia comprat ningú encara en castellà, però això ho hem de comprar un altre cop. En vendrem 4, però hem de comprar. Doncs al cap de 2 mesos aquest llibre va guanyar el Premi Pulitzer i el National dels Estats Units, que és una cosa que feia molts anys que no passava. Colson Whitehead l'any següent va tornar a guanyar el Pulitzer, que és una cosa que també feia molts anys que no passava, que la mateixa persona guanyés aquests premis. Doncs, o sigui, s'ha convertit en un dels autors anglosaxons més importants de la nostra època. I això, el vam poder comprar abans de que passés tot això, no? És aquella cosa que diem de la pulsió, del criteri, del que volem dins el catàleg, doncs això ens va passar. David Foster Wallace, que és l'autor aquest que us comentava que no s'havia traduït mai en català. Sílvia Plath, nosaltres acostumem a publicar sobretot literatura contemporània, no ens n'anem amb autors molt antics, no ens n'anem amb autors de més enllà de 30-40 anys ja és molt difícil. En el cas de la Sílvia Plath, ens vam atrevir a fer La campana de vidre perquè feia molt de temps que no es traduïa en català i la veritat és que va ser un encert, va ser un encert total. I a Mia Couto, que és un autor moçambiquès, que també és un dels nostres autors de parla africana, parla africana no, perquè escriu en portuguès, de la regió africana més important. Gegants de gel, de Joan Benessiu, que va ser el segon premi llibreter que vam rebre. Canteu, esperits, canteu, que aquest és una raresa d'aquelles que vam publicar en el seu moment, que després també l'autora va guanyar el Pulitzer. I Susan Faludi, amb La cambra fosca, aquest és un llibre de no ficció. Nosaltres acostumem a fer ficció, però des de fa un temps hem obert una línia de no ficció literària, d'això que es diu el narrative non-fiction en anglès, que bàsicament el que fa és és un assaig literari amb una mirada periodística i molt narrativa, d'acord? Veieu que hi ha un disseny completament diferent al que és el nostre identificable. Nosaltres normalment anem amb la franja aquí, doncs el que vam fer va ser, pels 10 anys, tornem a donar la volta a la coberta i en aquest cas el que fem amb la imatge de que vagi fluïda, que vagi d'un cantó cap a l'altre, l'encapsularem una altra vegada, l'encapsularem dins un marc. Donarem importància a l'autor i al títol, no tant a la imatge i al text, i el text el posarem a darrere perquè tingui una fluïdesa, no? El nostre disseny és molt identificable, però ja té unes limitacions importants, i és que tu aquí has d'explicar el que t'hi quepiga en aquestes línies. Llavors, moltes vegades ens passa que publiquem llibres que també els publiquem alhora amb els castellans i veiem els seus textos d'ells. Nosaltres diem text de coberta, però són els seus textos de contracoberta i ja ens expliquen moltes més coses. Sí, clar, és que estem limitats, no? És aquella cosa, llavors això està molt bé, però és veritat que ens significa un esforç, una altra vegada el que dèiem, no? Vull dir, hem de treballar, el nostre cap ha de treballar una mica més per tenir el millor producte possible, no? Llavors, amb aquesta connexió el que vam fer va ser doncs, girem-ho i tornem a donar oportunitats al text a créixer una mica, no? Això del disseny que us deia està provocant últimament també que ens atrevim a fer coses com aquestes, que és bàsicament el disseny de franja que ja coneixem, però amb una mica de joc i passant la franja al darrere amb el text. Sí? Bàsicament, al fer 10 anys estem jugant una mica. Eh? Vull dir, aquesta identificació de marca que hem aconseguit implantar tant ja a la llibreria, vam dir, bueno, doncs ara potser podem començar a trencar una mica els marges, estirar una miqueta, i com que la gent ja ens coneix com a Periscopi, provem a veure què passa. I no perdem la franja, perquè sempre la intentem mantenir, sempre intentem mantenir aquesta verticalitat, però bueno, provem-ho, a veure què passa. I una altra de les col·leccions que tenim és aquesta, que és la Biblioteca d'Èdalus, que és bàsicament, no sé si ho coneixeu, hi ha una escola de literatura a Barcelona que es diu Escola de Literatura Bloom, és molt interessant, acostumen a fer sessions, són sessions amb una mirada literària sobre temes actuals, pot ser urbanisme, pot ser sociologia, pot ser literatura, pot ser la mirada sobre els contes, pot ser construcció de personatges també, eh? Però ens vam adonar que la literatura Bloom tenia aquests seminaris on sempre omplien, hi havia gent que es quedava fora dels cursos, hi havia cursos que s'anaven repetint i que allò no sortia de Barcelona, perquè com que l'escola està a Barcelona, allò es quedava allà, no? Llavors tot aquest debat literari superenriquidor quedava encapsulat en aquest... Això passa molt, no? Quedava encapsulat allà. I ostres, em semblava una pena, no? I a més, donaves oportunitat als ponents d'aquell curs per desenvolupar les teories, poder refer un llibre, ells acostumen a ser acadèmics, i que tota la seva teoria no quedés dins del que és els seus despatxos, no? O el despatx de les universitats. I vam parlar amb els amb l'Escola Bloom, amb el Borja Bagunyà i la Mirem Cano, i vam pensar que era una bona idea doncs, obrir una col·lecció d'assaig literari amb aquest tipus de textos. Torna a respondre una mica a això, a la voluntat d'oferir al lector textos que a priori podrien arribar a quedar al marge, textos que a priori no tindrien un espai perquè comercialment no és una evidència que això funcionarà, però textos que hi ha gent que vol i que si no fem nosaltres o no fem editorials com nosaltres, és possible que només trobin en llengua castellana. I això passa, sobretot en assaig. No? Vull dir, és una cosa que ara s'està intentant revitalitzar molt. L'assaig de català sempre ha tingut molt prestigi, però s'ha fet un tipus d'assaig potser una mica més acadèmic, més àrid, més d'allò. Llavors s'està intentant reflotar tot aquest tipus de productes per això, perquè l'actor català el pugui tenir al seu abast. Que em sembla fonamental, no? No sé si... Jo puc continuar, però... Mercè? Són menys 5. Sí? Jo, si voleu, podem començar amb preguntes, perquè si no vaig saltant d'un tema a l'altre i no acabaria mai.
Bona tarda. bona tarda. No té res a veure amb el que has explicat, però una miqueta sí. Pregunta, per tenir un premi,
sí,
que això dona ventes, no, al final anem aquí, què és més important? Suposo que ja la contesta de la C. Que el test sigui molt bo o que tinguis amistats perquè et promocionin per poder tenir un premi.
Va, això, aquesta pregunta és compromesa.
Ja, no la pots contestar, que... ja que no.
No, mira, hi ha una cosa, i és que, i ara parlaré molt de la meva òptica personal, en aquest país acostumem a donar premis a obra no publicada, d'acord? És una cosa que no passa en altres països, que els premis acostumen a ser a obra publicada. Quan una obra està publicada, ha pogut estar testejada pel lector, no només pel grup de crítics que l'ha llegit i l'ha decidit premiar, sinó que el lector hi ha pogut dir la seva. I el lector no enganya, mai. Si un llibre agrada, un llibre agrada. Si un llibre no agrada, un llibre no agrada. Si un llibre és bo però ha passat desapercebut, és per alguna cosa, sempre. O sigui, és una cosa que ja sigui pel que sigui. Llavors, en aquest país on les obres, on els premis acostumen a ser a obra no publicada, pot arribar a passar una cosa, i és que el premi formi part de la promoció del llibre. Sí? Crec que aquí té resposta una mica. Sí? Llavors, evidentment el premi ha de ser a obra bona, però pot passar que interessi que aquest llibre estigui acompanyat d'una altra manera. Pot passar.
Hola, bona tarda.
Aquí.
Jo volia preguntar, quan una editorial gran absorbeix a les petites,
sí,
què passa amb les petites? Perden totalment la seva personalitat i queden obligades a complir el que manen els de dalt? O poden mantenir la seva estructura tal com l'havien concebut?
Ara això s'està començant a respectar una mica més. Perquè s'està entenent que les editorials independents funcionen pel caràcter que tenen. Llavors, si tu elimines el caràcter, moltes vegades pots arribar a eliminar la potencialitat del catàleg d'aquell segell. D'acord? Poden passar les dues coses. Sempre depèn del respecte de la persona que et compri i dels pactes als que tu hagis arribat. No? Sí que és veritat que quan entres en un gran grup, has de rendir uns comptes econòmics anuals i això condiciona una mica algunes decisions. Això sí. Sí.
Hola, bona tarda. Què en penses dels e-books?
Què en penso dels e-books? És un format més. Quan va començar tota la moguda i la revolució del llibre digital, semblava que el llibre digital s'hagués de menjar el llibre en paper i no ha passat. No ha passat, és més, el llibre en paper està enfortit, no? S'ha anat enfortint. En part per això, perquè s'està treballant molt el concepte del llibre objecte, no només el llibre com un canal per llegir un text, sinó el llibre com a llibre, no? És cert que des de que va haver el primer confinament el ritme de vendes d'e-books ha crescut. No ha assolit uns límits molt, molt, molt amplis, però ha crescut. I és una tendència que es manté. No és que s'hagi acabat el confinament i la pandèmia i això hagi baixat, sinó que les tendències de vendes es mantenen i van creixent. És un format més, poden conviure perfectament des del nostre punt de vista. Nosaltres en fem, nosaltres fem e-book i fem paper, evidentment. No hem començat a fer audiollibres encara perquè és un altre tema, una mica més complicat, tot i que ens agradaria, però s'ajuden, conviuen entre ells.
Alguna altra consulta? Mira, continuant... bona tarda i gràcies per la teva xerrada. Però continuant amb això dels e-books, ara és una cosa personal meva, jo llegeixo el meu book, enyoro el paper, el tac del paper, l'olor, el poder, jo era de les que manipulava, no? A subratllar o fer-hi marquetes o alguna cosa així. Amb l'e-book també el pots fer-ho, però no és tan amè. Però no sé què té que continuo amb l'e-book, perquè és molt pràctic pel volum, per la mida de la lletra, perquè te l'emportes a qualsevol lloc i no porta cap mena de problema. Després no tens el problema de la biblioteca, de guardar-ho, que al llarg del temps no saps què fer d'aquells llibres, no els vols llançar perquè te'ls estimes, però... I és una mica de guerra que tinc jo, que m'agradaria tornar al paper, però continuo amb l'e-book. Mm-hmm. Suposo que les persones que estan amb l'e-book més o menys potser van una mica per aquí, no?
Sí, això és com a Estats Units, per exemple, ara que parlava dels audiolliures, als Estats Units els audiolliures funcionen moltíssim. És una indústria que està super enfortida, funciona molt, no? En aquest país no acaben d'arrencar. Però hi ha la teoria de que als Estats Units els audiolliures funcionen perquè la gent fa trajectes molt llargs en cotxe fins a la feina cada dia. Llavors és molt més pràctic i per ells és molt més agradable. I, bueno, treballen molt, no? Ja tenen moltes hores de feina, n'hi ha que tenen dues feines per mantenir el nivell de vida que tenen. Llavors, l'audiollibre és un format que els permet doncs, fer aquesta hora i mitja, gairebé dues hores, no?, de viatges de casa fins a la feina, llegint un llibre, escoltant un llibre, estant en contacte amb la literatura. És un tema de practicitat. Llavors, amb el tema de l'e-book, hi ha molta gent que li ha passat, no?, que quan ha fet el salt, dius, a mi m'agrada molt això, que dius tu, el tacte de llegir en paper, aquesta cosa, però és que en realitat l'e-book m'està solucionant doncs, tots aquests inconvenients que té el paper. No tenen per què eliminar-se una cosa amb l'altra, o sigui, nosaltres no hi veiem problema. La bona notícia és que ara tinguem productes en e-book que es puguin llegir amb la mateixa comoditat que el paper. Si els e-books estiguessin mal fets, si els suports no funcionessin bé, si la gent que treballés els e-books els treballés amb desídia, si no es vigilessin el tema, el que us deia, el mateix, dels rius, de les repeticions, de totes aquestes coses, ningú agafaria l'e-book perquè no seria un format còmode. Per tant, bueno, estiguem contents de que tenim dos formats de qualitat que ens permeten accedir als textos.
Més preguntes? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Gràcies.